Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
I com tots els últims dijous de mes, toca parlar d'un dels grans artistes del segle XX. Avui el protagonista absolut del Cub Blanc és Matisse, considerat el pintor dels pintors per excel·lència. Tenia fama de ser un home segur de si mateix, que pintava sense dubtes amb una naturalitat innata per plasmar sobre el llenç la seva tècnica, les seves formes, colors i textures, amb la mateixa facilitat que fem tu i jo al respirar. I per conèixer més sobre la seva obra, avui ens acompanyen, com sempre, en Gerard Torres, Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya, evidentment, la Rosa Dopazo. Recordem que ella és professora, historiadora de seminaris de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Avui Matisse, què descobrirem? Alguna etapa en concret? Alguna de les seves tècniques?
Descobrirem una persona que és capaç de superar dificultats molt greus des del punt de vista físic, la malaltia, etc, mitjançant l'art, i que és un vitalista. Descobrirem això, és preciós.
A banda de que és un autor que jo penso que és molt actual, molts artistes ara mateix estan fent obres en el registre abstracte que s'hi poden semblar.
I a la vegada és únic, és a dir, crea un estil molt personal, com tots aquests artistes que hem estat veient, però és únic perquè l'art neix d'ell mateix, neix d'una evolució interior que el fa sortir d'un estil primerenc que es relaciona amb Cézanne i demés, i crear la seva pròpia manera d'expressar-se. Avui he portat una cosa jo. No l'ensenyo.
A veure, va.
He portat una llibreteta taronja, en la qual, taronja perquè és un color viu, ell volia colors vius, en la qual m'he anat apuntant frases de Matisse que ens aniran guiant per l'obra, però fixa't que és curiós com una persona que es troba amb una dificultat greu, ell comença a pintar per una apendicitis, la seva mare li regala estris de pintura i demés, i aquí descobreix i deixa la carrera de dret i es comença a posar a pintar.
Estem parlant... Gràcies a la malaltia va despertar la seva vocació.
I després, al llarg de la vida, es va trobant amb una sèrie de dificultats de salut greus, i davant d'això, ell fa una cosa molt bonica, que és dir que no està disposat a veure la vida de color negre i que vol color i que està convençut de que el color generarà aquesta alegria que necessita per seguir visquent, tot i que pateix unes situacions molt, molt dures, sobretot al final de la seva vida.
És un artista de principis de segle XX?
És un artista de principis de segle XX, de fet quan esclata la seva faceta més pròpia, que és el fauvisme, estem als inicis, el 1907 aproximadament, que si recordem, el proper dijous parlarem de Picasso. Picasso comença a fer els assajos també amb cubisme per aquestes dates, més o menys.
Però recorda'ns pels oients una mica els trets així més característics. Del fauvisme també.
Mira, ens els dirà ell també, però fixa't que partim d'aquell Goya que vèiem absolutament entristit i obsessionat, negre, que fa l'etapa de les pintures negres, i d'aquest Goya ens n'anem a un Matisse que a partir de lo que és l'impressionisme, d'aquests impressionistes que ja estaven afiançats, Cézanne i demés, descobrirà el color, que per ell és la gran descoberta, i sobretot descobrirà que no li cal representar la realitat del color que veu, que el color hi serveix per expressar-se. Ell diu, quan pinto blau no necessàriament ha de ser el cel, i quan pinto verd no necessàriament ha de ser l'herba.
O sigui, va ser trencador en aquest sentit.
Trencador total, trencador total. I el que tu deies a la presentació, un trencador sense cap mena de por. Miraré
El que està clar també és que l'impressionisme, com a, diguem, primer moviment modern que surt a fruit de la revolució industrial, no? El fet de que els pintors poguessin emportar-se la pintura a l'exterior i pintar, es pogués fer servir directament del tub i llavors aquí canviar completament la realitat de la que veien i partien.
Clar. I fixa't que ell també ho expressa en una de les seves obres primerenques, que és un paisatge tipus impressionista, fa pensar una mica en Cézanne. Ell diu que ell no s'inspira en cap altre autor. Per exemple, Dalí, veiem que s'inspirava en Velázquez. Ell diu, no, per mi la font d'inspiració és la mateixa natura. Les flors són tot un espectacle de color. Aleshores, parteix d'aquí. El que passa que, partint d'aquí, va fent abstracció. Abstracció és extreure i quedar-te amb la síntesi. I fa l'abstracció total, que és, per una banda, el color, però després veurem que també és capaç de fer l'abstracció de la línia. I com a línia és impressionant també, la línia sense gens de color. Estic buscant una de les primeres obres que la veuríem aquí, que és aquella que us dic, és un paisatge, ¿vale? És un paisatge normal i corrent, i aquest paisatge que veiem podria ser pintat per qualsevol pintor impressionista. Què és el que diu? Doncs que vaig descobrir el color no en altres pintors, sinó en la mateixa natura. Clar, si tu et mires aquest paisatge de Niça, de Saint-Tropez, amb una hora del matí, canvia completament d'una altra hora, canvia. Això és el que van descobrir els impressionistes. Llavors,
clar, la seva formació era impressionista.
Era impressionista. Aleshores, clar, ell diu, bueno, pues, i per què no faig abstracció d'aquest color i genera aquest moviment que fixa't que és preciós, perquè
és el que t'anava a dir, perquè quins colors, amb els verds, fobisme, els blaus, els grocs.
La paraula, o sigui, els fobistes van exposar amb un saló, imagina't, obres d'aquesta mena, per exemple la dona amb la ratlla verda, vale? Imagina't-les al voltant d'una escultura clàssica. I un crític va dir, pues mira, Donatello entre les feres. Clar, però la paraula fera és una paraula que és molt bona. Gerard, tu i jo parlàvem abans dels sinònims, no? Una fera no és una bèstia salvatge. Una bèstia salvatge pot ser una sargantana, però no està domesticada.
Clar.
Una fera és algo més. Una fera té força, té potència, té
violència.
Clar, i ells van estar encantats que els diguessin això, i sí, eren feres.
Es van sentir totalment identificats, no?
Identificats.
Sí, una vegada més, la crítica va designar a un estil d'art que tal com era, doncs, es va voler representar.
El mateix que els havia passat als impressionistes.
El mateix que els hi va passar als impressionistes.
Que va néixer d'una paraula, diríem que despectiva, en aquest cas també ho era.
Es va normalitzar.
Exacte. Llavors ells van dir, sí, ho som. I fixa't el que diu, parlant de...
Ara la Rosa ha tret la seva
llibreteta. La meva llibreteta taronja, que m'ha encantat. Dic, bueno, jo la... I es quita en taronja, eh?
Sí.
El negre és un color que no... I fixa't, aquí pràcticament...
A més, si parles de matís, no hi ha d'haver
negre. No hi ha d'haver color, no hi ha d'haver negre, eh? Fixa't que les diferències entre els diferents tons no estan marcades per línies negres, eh? Aquí hi ha una miqueta... I que fins i tot el cabell
és
de la senyora...
És com un
to blau, no? Clar. Però què fa aquest to blau? Dóna reflexes. És que el negre no existeix. Això era una frase del meu professor primer de dibuix de quan jo tenia 6 anys al col·le. I ens deia que no havíem d'utilitzar el negre no existeix, el negre és un forat.
I el problema del negre també és que sempre queda molt bé perquè contrasta. Llavors,
sí,
fer servir el negre és anar a lo fàcil. Doncs qualsevol dibuix fet amb negre s'entén molt bé.
Sí.
Doncs si estàs pintant realment i no utilitzes negre, estàs posant més actitud.
Clar, i aquí, per exemple, amb el blau, amb aquests tons tan diferents de blau, des d'ultramar fins a... El que fa és crear reflexa. O sigui, el cabell d'aquesta senyora, tu veus com brilla.
Exacte, com brilla, fins i tot la profunditat, no? Porta com si fos un monyo.
Un
no?
monyo, i sí. Fixa't que en aquesta dama de verd, que és Madame Matisse, que és aquesta obra...
Que el fons també és de colors, de color verd...
Fixa't, el vestit d'ella és vermell, però en aquesta banda és rosa, no? Que és el que fa això, la llum. I el contrast amb què hem obert són colors que són colors complementaris. I què és el que sabem dels colors complementaris? Si es posa junts, un i l'altre creixen.
Reaccionen.
Mm-hmm. Llavors això ho van descobrir els impressionistes, ell ho posa en pràctica, però ho posa en pràctica a l'obèstia,
diríem. Sí, sí, sí. A l'època, el 1905, a veure aquest quadre.
Exacte.
I per què aquesta línia verda?
La línia verda, fixa't que és curiosíssim, què és el que fa?
Com una llum,
sense generar, sense que tu utilitzis modelat de llum i ombra, pinta una part de la cara amb aquests tons grocs, grogosos i aquests altres més, i aquesta línia és la que separa. Aquesta senyora està il·luminada i té llum i ombra i no n'ha generat. Tu la veus en volum i això és clar, és que és boníssim. O sigui, és un senyor fantàstic. I mira el que diu.
A veure.
Diu: un artista mai ha de ser presoner d'ell mateix. Clar, si és una fera no el podem tancar, ni de l'estil, ni de la reputació, ni de l'èxit. I ha de ser lliure. Doncs, què era aquest senyor? Un senyor lliure que feia el que volia. Ah, va trencar.
Per això era un vitalista,
clar,
malgrat tots
va trencar amb la norma.
Els reptes i
malalties. El seu pare li diu: no, nen, tu vés per aquí, estudia dret, que et guanyaràs bé la vida, que tindràs... I ell trenca. No és tan fàcil fer això.
No ho és gens. No.
No és tan fàcil plantejar-te, bueno, és perquè podia tenir èxit o no. De fet, molts impressionistes, com van acabar els pobres, i postimpressionistes, el mateix Van Gogh, home, molt èxit no és que en vagi a tenir. Ell sí, Ell, durant tota la seva vida, en va tenir d'èxit. Van agradar.
Inclús la seva última etapa, diguem, potser és la més coneguda,
sí.
Es va reinventar una vegada més i va tenir l'èxit que l'energia.
Clar, fixa't que ell és un senyor que pinta, que comença a pintar, doncs, bueno, aquest fobisme, aquesta habitació vermella, amb aquest contrast. Per ell una finestra era un element de llibertat, també. I una finestra és el que permet el contacte entre l'interior i l'exterior. Llavors, clar, és pintada d'aquesta forma.
M'encanta aquest quadre, és
que preciós, Són supervitals.
És molt mironià, no, aquesta
obra?
A més,
et vas fixant i hi ha mils detalls.
Jo no sé si és mironià o és que Miró també estava d'acord amb les seves idees, no? Però mira aquesta, per exemple, la dansa.
Sí, aquesta és una de les
més conegudes. La dansa, que té dues versions, però les dues tu pots agafar i dir, vale, resulta que per ell m'està dient que per mi el blau no és el cel i el verd no és l'herba. Doncs què és aquest blau i aquest verd? Són estats d'ànim.
Sí, és com un estat, això.
Són estats d'ànim. Ah. I els primers en descobrir...
No és un espai físic,
no.
És un estat.
És un estat.
Pot ser un estat mental.
Són cinc cossos que s'estan agafant de les mans
i que dansen.
Com... Sí, exacte, ballant.
Generen un moviment que tu el veus a base de... I mira, aquí sí que hi ha línia negra,
Sí.
O sigui, fixa com va evolucionant. És a dir, d'un primer pintor que comença només amb el color, aquí ja comença a definir més la línia, però li interessa molt...
Els moviments,
expressar-se. I li interessa molt que la pintura tingui aquest moviment i sigui capaç d'expressar-lo. I sobretot, li interessa molt format gran,
I clar, dèieu, representa un estat. Quin estat d'ànim representaria?
El que tu vulguis.
Jo ho veig també com un estat mental, no? D'imaginar-nos un paratge. Clar, el fet de que es canvin els colors, bueno, que hi hagi el cel blau i la herba verda, podria ser al revés completament, però els cossos tampoc estan apoyats realment en el terra, vull dir, estan com volant, llavors no pot ser un paratge que coneixem, sinó a vegades jo crec que tampoc fa falta pensar, ostres, què vol dir això? No, senzillament és la imaginació que te la porta a tu i tu mateix doncs ho apliques a la teva manera.
Per gaudir-la, ja està.
Ell considerava que volia a través de... Té unes paraules molt boniques, és un text que és bastant llarg, però és molt bonic. Aquest
el tens a la llibreta o no,
aquest
Rosa?
No el tinc a la llibreta, aquest el tinc al mòbil. Aquest el tinc al mòbil, però és molt maco perquè parla una mica de com ell voldria que l'art servís per generar calma i per generar quasi podríem dir un estat de beatitud, de serenor.
És que a mi em transmet una mica
de sentir-te bé, d'estar content, en pau, amb goig de viure. És a dir, és
l'alegria de viure.
Ara, exacte. Diu, volia que els anys que li... El seu metge ho diu això, eh? Ell diu que, entrevistant a Matís, ell volia que els anys que li quedaven de vida, no perdre el temps en patir. Patia, però no volia perdre el temps amb això. Els anys que li quedessin, doncs volia que fossin anys bonics, que fossin anys plens de calma. I voldria, diu, voldria crear un art que fos equilibrat, pur, apacible, sense cap motiu que fos inquietant o turbador. No trobes tristesa aquí.
No, ja la vida no. És prou perturbadora.
La vida
no?
Ja és prou, saps? Llavors, com t'ho has d'aprendre? Doncs com això, com una dansa, bé, generarà també la música. O aquesta sèrie de figures, que són dones, de blau, diu, voldria que fos com una mena de calmant perquè la gent se sentés en un silló, se segués en un silló, descansés, mirés... I es prengués les coses amb calma. I fixa't com estan totes aquestes senyores.
Aquestes obres són més tàrdies.
Són més tàrdies,
són més tàrdies de les que estàvem comentant de la dansa. I de fet, suposo que ho explicarem, estaven fets amb collage, estaven retallades.
Ah, sí. És la tècnica, quan ell es veu que la malaltia l'està impedint moure's bé i de més, després ho veurem retratat, vale, es pot enfonsar, pot dir la meva vida s'ha acabat, seria un exemple de resiliència, aquest senyor. La meva vida s'ha acabat, ja no puc pintar com vull, perquè un pintor que ha de fer, agafar un pinzell i pintura, però i si no pots, perquè no t'aguantes bé, perquè no, perquè les forces físiques et fallen,
l'art ha de ser cosa. L'art, penso que ha de ser també un reflexe de la vida. És a dir, que totes les èpoques de la teva vida, pues, van passant coses.
Clar.
I l'art relata tot això. Llavors, clar, el fet de que ell estigués minusvàlid i que no pogués fer la mateixa pràctica quan era més jove o quan era més adult, que ja era gran, doncs es tenia que adaptar a les circumstàncies. I probablement l'obra que va sortir així en la seva època més tàrdia no hagués sortit gràcies a la malaltia.
Clar, però fixa't que surt perquè ell és així, perquè fixa't el que fa, per això he començat amb Goya, que l'hem vist el dijous passat, perquè Goya es queda sord, la sordesa és molt, molt empipadora, eh?
Molt aïllant, ha de ser una sensació, vale? Sí, frustrant.
Però realment què fa ell? La situació del país era la que era i tot plegat. Es tanca i crea, que és una obra de creació fantàstica, però crea tota la sèrie de pintures negres. Per què? Pues perquè probablement Goya se sent així.
No? Després l'angoixa, també el context.
L'angoixa,
no?
O el que sigui, però perquè ell tendeix a prendre les coses així. Després és veritat que vindrà la Lechera de Burdeos, que és quan està exiliat a Bordeus, i és un canvi. Però en canvi Matís li hagués pogut sortir una cosa absolutament pessimista. De fet, ho veurem més endavant amb Picasso. Picasso passa una etapa molt, molt, molt trista, i per ell el blau és absolutament diferent. El blau és trist. En canvi aquest senyor decideix que no, però ho decideix ell.
I m'agrada molt aquesta sensació o aquesta idea, no?, de que crec que avui seria molt vàlida, no?, avui dia, que tothom s'hauria de seure a contemplar aquestes dones, aquesta tranquil·litat, aquesta pau, aquesta serenor, no?, que tant ens falta, no?, moltes vegades amb aquest ritme trepidant que portem tots.
És el fet, tu fixa't que aquí he triat una imatge, es veu les mateixes, però amb una senyora que està aquí taparada, perquè és per parar-t'hi, per aturar-te i dir, bueno, us vaig a disfrutar contemplant. Si no contemplo i passo les obres, sí, ràpid, les veig igual, penso, mira, una sèrie, i no són iguals, són molt diferents. Ah, molt diferents, no són totes blaves.
Sí que és veritat, però... que estan en la mateixa posició, totes elles, no? Estan assentades.
Estan assegudes, el braç canvia,
la cama creuada.
Inclús el punt de vista, fixa't que algunes les veus més torçades, altres no, però clar, per poder veure això, t'has d'aturar. És com aquella gent que, ara vaig a posar un exemple molt, molt, molt raro, o no, va pel bosc i diu que no troba bolets. No troba bolets perquè no mira, o sigui, passa ràpid, si no, els bolets estan allà esperant. Llavors, si tu passes per l'art mirant-lo així, com si anessis a fer un sprint, no veuràs res.
Però és el que passa avui dia, passem tan ràpid que no mirem i que no contemplem res.
Estem contaminats d'imatges.
Mirant el mòbil, a més a més.
Fixa't que la paraula contemplar...
O fent fotografies a les exposicions.
Gairebé no s'utilitza. Un dels problemes que s'han trobat als museus, a part de la massificació, és la de comprovar el poc temps que cada persona s'està davant d'una obra.
I és una...
És res.
Una tonteria de temps.
O sigui, com pots tu mirar-te unes Menines de Velázquez en 5 minuts? No pots. Mira, nosaltres en el curs de Belles Arts del curs passat, em sembla que vam dedicar-hi, doncs, t'ho dic ben, 5 sessions o una cosa així, d'una hora.
Déu-n'hi-do.
Imagina't.
Però és que era... O Botticelli, igual, vull dir que... Perquè són obres per mirar-se-les.
Doncs continuem mirant més obres, que ens queden 5 minuts.
Vale. Mira, en aquesta obra de Matisse, tu veus totes aquestes que anem passant, que les veiem, que són molt plenes de color, però m'agradaria arribar a una part, que és la que deia el Gerard, que és aquesta. Això són retalls. Mira quina preciositat. Què és això? Ell diu, és que no cal que sigui res. O sigui, tu pots interpretar en aquí, doncs, per exemple, una senyora o un senyor. A mi aquesta gairebé em fa pensar en una obra molt primitiva, que és de l'època de la prehistòria, on es veu una recol·lectora de mel.
Sí, sembla com les pintures rupestres.
Exacte, però fixa't, en blau.
En blau.
Això els pobres no pintors color, rupestres pobres. No tenien aquest color. Però fixa't que aquesta que es diu La Perruche et la Sirène... no ho sé on la veus.
I més una vegada més està retallat.
Està retallat i està pensat en aquí, fixa't.
Sí, és un collage.
És un collage, eh? Què és el que feia?
Un collage ple de colors, de formes, aquí veiem.
Molt 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 ornamental, molt ornamental, molt gairebé sembla que estiguis veient
un mosaic,
exacte,
sembla,
eh? Sí. Però això ell ho feia, a veure si veiem les,
clar, m'imagino aquest mosaic amb un mural, no?, amb tota una paret, ha de ser impressionant.
Mira, és un senyor que està en una cadira de rodes. Espera, deixa, t'ho poso més amunt. És un senyor que està en una cadira de rodes. I fixa't, a més m'encanta la manera de treballar, però és el que et deia Gerard, que és, no és gens ordenat. I tu dius Miró, però Miró era molt ordenat treballant.
I aquest és caòtic, aquest és caòtic, aquest, amb tot el retall.
Tot de però super interessant
però fa gràcia perquè malgrat aquest caos després veus el que és el resultat de l'obra,
perquè ell no tenia
més,
el cap.
A més feia servir els retallava i si extreia la forma d'un cartró vermell, diguem-ne, utilitzava la forma que havia extret i el negatiu.
Clar.
On faltava la forma.
Clar. Clar.
Jugava amb això,
clar.
Era el seu llenguatge.
Perquè fixa't que trobava el que és important de saber, que tan important és el buit com el ple. Tant dibuixa el buit com el ple.
És veritat,
i quan
clar.
Tu comences a dibuixar, jo recordo una vegada un senyor que em va dir t'estàs fixant molt amb el braç i amb el colze, però no t'estàs fixant amb l'espai que genera el colze i el cos. Aquell triangle que genera, vale, doncs aquesta és la idea, de que també la forma és el buit.
I això que comentaves del dibuix, jo crec que una de les claus també molt importants per entendre l'obra de Matisse, sobretot en el collage, era el fet de que ell deia que retallar era dibuixar.
Dibuixar. I a la vegada deia que dibuixar era fixar el gest. És a dir, tu fas un gest i allò queda fixat.
Fixat.
A base de la línia. Doncs clar, tu veus, estava buscant, no els veig, ara no els localitzo, però estava buscant, per exemple, quadres i aquests, mira. Aquest que fa per l'última obra, una de les últimes, no l'última, però, que és la capella de Vence, que és la Vierge et l'Enfant, és la mare i el nen, però fixa't quin domini del traç. En aquí no hi ha ni un dubte.
No. És que...
Aquí no hi ha ni un dubte. O sigui, aquest senyor
quina
té...
Quina capacitat,
la...
de clarividència.
El que pinta és el cap.
Que tinc el cap, ho vull plasmar i ho faig.
El que pinta és el cap.
Espectacular,
perquè
aquesta capella.
Perquè es veu supersenzill, no?
És espectacular, és espectacular. O sigui, fixa't que idea aquesta... I mira, aquí ni això, aquí ni allò. I tot això, tota la idea dels vitralls i de més, és a base del que deia el Gerard. És el collage, és una... Això sembla mentida, però durant uns anys, nosaltres que vàrem estudiar, jo me n'he donat, revisant matís, de com ens influïen en la manera que ens ensenyaven a nosaltres a dibuixar, perquè utilitzàvem molt aquesta tècnica de fer retall lliure i després a partir d'aquí generar, mira, aquesta és la maqueta.
Formes,
és una preciositat, colors, sí. Formes, colors. Ell ho deia, no et preocupis. És curiós, perquè aquesta persona que domina tant el dibuix també té una frase que diu: no et preocupis tant pel dibuix. Aïlla i només busquis el color, busca només el color. I ara entenc com, diu ell, Toulouse-Lautrec va arribar a dir finalment: ara ja sé no dibuixar. Que això és molt interessant. Saps? Dibuixar sense ser un esclau de la tècnica del dibuix.
Perquè va més enllà, no?
Perquè va més enllà. Perquè ell realment, el que deies tu, dibuixava retallant. Però on tenia el dibuix...
Tenia molt clar, no?, quina era la forma que volia o altres que volia fer.
Sí, sí. És un senyor sense por.
Important. Important, sí. Perquè en art has de ser valent. Sí. Això sobretot es veu en els nens.
Sí.
Els quan es tiren, no? Quan es tiren de cap sense por ni temors a que surti malament
clar,
o bé.
Clar. Sí, sí, sí. Quan fan una línia, que és la línia que volen fer.
Doncs Matís, un artista vitalista capaç de fer l'abstracció total, que va jugar amb els colors i les línies sense por, com ara deien el Gerard i la Rosa, i amb una capacitat innata per transmetre l'alegria de viure i la serenor. Si la gent vol saber més de Matís o d'altres artistes universals, explica'ns, Gerard, què han de fer?
Doncs venir a l'acadèmia, molt de gust els hi donarem la informació. És un curs que es fa els dimecres de 6 a 7 i mitja, ho porta la mateixa Rosa, i la matrícula està oberta tot l'any.
Doncs moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí, Rosa, amb tu, fins al proper
mes,
fins al
proper dijous.
Esperarem amb moltes ganes la teva presència, Gerard, amb tu, el proper dijous. Que vagi molt bé.
Fins la propera.